Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'arcabisbat de Barcelona donarà aquest matí més detalls de la visita que el papa farà a Catalunya del 9 al 10 de juny. El pontífex beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família el dia que es compliran 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. El Vaticà ha confirmat un viatge oficial de 7 dies a Espanya que començarà a Madrid, passarà per Barcelona i acabarà a les Illes Canàries. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, serà l'anfitrió d'aquesta trobada.
És un goig per a nosaltres des de Barcelona viure aquest esdeveniment del papa entre nosaltres per celebrar el centenari de la mort de Toni Gaudí i beneir la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que és la torre més alta de totes les esglésies del món. És una joia tenir el qui ve en nom del Senyor, beneït el qui ve en nom del Senyor.
Encara no s'ha fet oficial l'agenda del papa. Se sap que el dia 10 beneirà, això sí, la nova torre de la Sagrada Família, un cop s'acabin les obres, però no se sap res més de la resta. Serà el tercer viatge d'un papa a Catalunya. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Josep Almirall.
L'autor del cop d'estat del 23F, Antonio Tejero, mor el mateix dia que la Moncloa ha desclassificat els documents a l'aixecament. Els papers revelen que 6 membres dels serveis d'intel·ligència espanyols van participar o estaven al cas de l'operació i que el general Alfonso Armada va tenir una conversa telefònica molt tensa amb Joan Carles I aquella nit.
Yolanda Díaz no encapçalarà la nova coalició dels partits a l'esquerra del PSOE per a les pròximes generals. La vicepresidenta espanyola ha anunciat que es descarta com a candidata i que abandonarà la política activa un cop acabi la legislatura. Fins llavors, però, es mantindrà a l'executiu espanyol.
Nou pols al Parlament entre el govern i Esquerra pels pressupostos. Els republicans exigeixen a Salvador Illa que pressioni Sánchez per la recaptació de l'IRPF, mentre que el president defensa que hi ha marge per l'acord. L'executiu espanyol, però, es manté en contra del traspàs de l'impost sobre la renda.
El sector turístic rebutja la taxa turística aprovada pel Parlament aquest dimecres. Alerten que posa en joc la seva competitivitat i que els pot fer perdre clients. Es començarà a aplicar el mes d'abril i duplicarà l'actual. En surt en una empresa química de Valls, un incendi ha afectat un dipòsit de dissolvent i ha obligat a activar el Pla Especial d'Emergències per Risc Químic.
Les flames només han afectat l'interior de les instal·lacions i no hi ha hagut persones ferides, tot i que un treballador ha estat atès per un atac d'ansietat. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha hagut una deflagració amb un dipòsit no dissolvent, ha sigut molt aparatós, un fum vermell, clar, se les volgués sentir. L'incendi ja està apagat, vull dir que no hi ha hagut problema, i l'important és que no hi havia cap problema per la salut pública. Hi havia uns elements volàtils, però no eren contaminants. Per tant, primer hi ha hagut una restricció d'accés a 500 metres, però mira, en aquests moments ja l'han aixecat.
Ara els bombers han de revisar aquestes instal·lacions.
Esports, el Barça ja sap quins són els seus dos possibles rivals als vuitens de la Champions. Aquest dimecres el Paris Saint-Germain ha empatat a 2 contra el Mònaco i s'uneix al Newcastle com a possible rival del Barça als vuitens, un rival que es decidirà en el sorteig de divendres.
A la resta d'eliminatòries, victòria i classificació del Madrid contra el Benfica, 2-1. Els possibles rivals dels blancs seran ara l'Sporting de Portugal i el Manchester City. Això en un dia en què també s'han classificat l'Atlanta, que ha eliminat el Borussia Dortmund, i el Galatasaray, que ha deixat fora la Juventus a la pròrroga.
El Barça ha sabut aquest dimecres que no podrà comptar o no podrà obrir el gol nord del Camp Nou per al partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei, dimarts vinent contra l'Atlètic de Madrid, segons que ha determinat l'Ajuntament de Barcelona per raons de seguretat.
En bàsquet, nova derrota del Barça a l'Eurolliga i ja són 4 en els darrers 5 partits. Els blaugranes han perdut per 85-80 la pista del Virtus de Bolonya, tot i els 27 punts de Kevin Panther.
També ha perdut l'Unix Girona, partit de l'Eurolliga femenina contra el Fenerbahçe turc. Les gironines han caigut per 58 a 65 en el segon partit a l'eliminatòria de play-in i hauran de jugar als quarts de final de la final a 6 d'aquesta Eurolliga.
En hoquei patins, Igualada i Reus han empatat a 0 en el partit de la Champions masculina de la setena jornada. L'Igualada queda ara amb 4 punts a la taula i el Reus amb 10 a falta de 3 jornades. Els reusencs es classificarien per als quarts de final, però els igualadins no.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ja tenim a la Maria Rosa amb una resposta des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, jo voldria donar-li resposta al Joan de Vallcarca. Ara bé, estava mig grogui, tinc que reconèixer-ho. I llavors, no, en sèrio, i que no me'n vagi a dormir fins que acabeu vosaltres. Ara bé, crec que el tema anava per un pis que el banc et dona com una, diguem-ne, pensió addicional.
Sí, la gestió... Ell deia que no veu gens clar, perquè hi ha un anunci de la Maripau Huguet amb una gestió de vitalici, habitatge, allò que et dones el pis amb un, que t'ho gestionen i et paguen cada mes. En Joan deia, jo no ho veig gens clar, perquè què passa? Què passa? Que aquesta gent que fa això no té fills per deixar el pis, després no es pot recuperar aquest pis. I per això demanava si algú ho podia explicar.
Jo el que puc explicar, perquè va haver un any que ens vam trobar amb problemes, i el tema és de que al banc tu li demanes una hipoteca inversa. Ells venen, et valoren el pis, i en funció de l'edat que tu tens i els anys que ells preveuen que tu pots viure, et diuen, cada mes et donarem tant. Posem un exemple, 500 euros al mes fins que et moris. Clar, si tu tens descendents, el que passa és que el banc et dona l'opció que els teus hereus, si volen el pis, tenen que pagar tots aquells diners que el banc t'ha donat a tu durant X anys.
D'acord. Ja s'entén.
Això ho dic, que funciona així, perquè, per desgràcia, nosaltres va haver un any que ens vam trobar amb aquest problema. Ara ho vam arreglar amb la família. Evidentment, no vam acceptar això, perquè, amb perdó, és una putada.
Clar.
I disculpeu-me la paraulota.
Sí, sí, s'entén.
Però ja dic que això és una hipoteca inversa.
D'acord.
Ara, el tema del vitalici el desconec.
Molt bé. Però està ben explicat i demà es pot fer una idea en Joan. Molt bé, Maria Rosa.
Per això ja dic que és així, perquè ens ho van explicar nosaltres. Mm-hmm.
D'acord. Perfecte, Maria Rosa, moltes gràcies, com sempre.
No sé si ja hi ha ajudat el Joan de Vallcarca o no.
Jo crec que una mica sí, a veure si algú altre té algú a prop que hagi fet això del vitalici, a veure què passa quan la persona ja no hi és, a veure què passa, si algú pot recuperar el pis o no.
A veure. D'acord, Marta, moltes gràcies. Nit a tothom.
Igualment, bona nit.
Adéu.
La Maria Teresa, des de Valldoreix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, una senyora que ha preguntat sobre el trastorn bipolar.
Sí.
El trastorn bipolar abans es deia maníaco-depressivo. O sigui, i es diu bipolar perquè els pols són dos extrems diferents, el pol nord i el pol sud. Uh-huh. I és una persona que té, o sigui, té episodis de molta eufòria, molta alegria, i després, sense més ni més, es posa trista, depressiva i amb baixa de moral. I llavors provoca moltes situacions de relacions humanes i relacions laborals, males situacions familiars i de parella, perquè una persona així no saps com tractar-la, és molt difícil i molt complicat. Hi ha alguns fàrmacs, però vull dir, és una enfermetat mental, que les enfermetats mentals, doncs, esclar, són les més difícils de no es curen, però es poden anar tractant, però són les més difícils de portar. Vull dir, el rei Felip V tenia episodis de melangia, episodis d'alegria i d'eufòria, però com que llavors no es coneixia, pues no se sabia ben bé, però el Felip V era així.
Ah, mira, veus?
No sé si m'he explicat bé.
Sí, i tant que t'has explicat bé, Teresa, molt bé.
O sigui, una persona que avui està molt alegre i molt feliç, i després de cop i volta es deprimeix i se li baixa la moral,
sí.
I té una apatia que no vol fer res i que es vol ficar al llit amb una depressió, com se tracta aquesta persona?
Sí, amb fàrmacs, està clar. Sí.
Amb fàrmacs, bueno, però no es cura, és molt complicat.
És complicat, però sí que hi ha tractaments, però sí, és complicat, i tant, tota la raó.
Avui dia hi ha tractaments, que la farmacologia ha avançat, però antigament no n'hi havia tant.
No, clar, t'ho diràs.
I es posen a cridar per una bestiesa, i després se'ls hi passa, i volen ser amics teus, no sé si m'explico.
Sí, t'expliques, Maria Teresa.
És molt greu. I després vull dir que el Quevedo era un anticatalà total, perquè va dir: los catalanes son como las piedras del campo que al andar tropezas con ellas. Volguem dir que molestàvem.
Oix, això va dir Quevedo?
Sí, no ho sabies, això?
No, aquesta frase no la sabia.
Ah, pues va fer aquest comentari.
Son como las piedras del campo. Oi.
Era el segle XVII. Diu que al andar tropezas con ellas.
Ja, sí. Aquí estem, les piedres, doncs.
Ah, ja et vull dir que darrere el Tejero n'hi havia d'altres, militars.
Sí.
Vull dir, ell va ser la mà executora, que no vull dir que no hi estigués implicat, però darrere n'hi havia el Milans del Bosch, l'Armada i companyia.
I uns quants més, sí, senyora, sí. Molt bé, Maria Teresa, moltes gràcies.
Gràcies per tot. Adéu,
bona nit. Adéu. El Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit, Juanjo.
Bueno, mira, vaig a fer una pregunta, a veure si algú d'això pot fer error en mi sobre aquesta pregunta.
A veure.
Què va ser més temps d'edificar? El Capitoli va venir a la Casa Blanca o la Sagrada Família de Barcelona? Perquè ara em sembla que ja s'acaba pel juliol.
La Sagrada Família s'acaba pel juliol? On t'has vist això, Juanjo?
Oh, vam dir que ja vam posar la creu perquè vingui el papa i ja s'acabava.
Sí, la creu, però, mare de Déu, falta la façana principal. Jo crec que no ho veurem, això encara. Falta molt, per la Sagrada Família, encara.
Bueno, posa el 27, ja va suposar.
I més, eh? I més, perquè com cada any van rectificant, doncs, sí.
Però fins la cosa, jo era, tenia 11 anys, que anàvem per Barcelona molta gent de la bandereta, aquella que posava el
pap,
l'etiqueta.
Sí.
I demanant cales per això. I ara els turistes ja paguen l'entrada perquè i sota aquests turistes van tirant les obres.
Sí, sí.
D'aquest temple. Però resulta que el temple aquest van dir que s'acabava ara, ja que havien posat la bandera de 200 i pico metres d'altura. Ara resulta que és el més alt de Barcelona.
Mm.
Però si ara és més alt i ja està aprovat això, no ho fa tant, eh?
Ja ho sentirem a dir, ja ho sentirem a dir.
Ahir es veu que hi ha una mamella per anar sucant pa.
I sempre s'han de fer coses i no hi ha mai res acabat, vull dir que és així, no, Barcelona però és la Sagrada Família que sempre s'està construint, si no, no seria Barcelona.
Sí, però que vull dir que és per el temps que quina obra van fer allà i vull saber si aquí a Porta ja tinc 74 i jo tenia 11, són 63 anys.
Sí, sí. Molt bé.
33 anys, que ja demanaven llavors i posaven aquell com el Domus i el càncer. Anaven totes les nenes
sí.
Posant l'etiqueta.
Posant les enganxines aquelles, sí.
L'etiqueta de... Sí. Bon. Però perquè veig si ha passat els temps, però...
Mare de Déu, sí, encara el que
però,
volem. Sí,
però
sí.
Que no ho veig jo... No, bueno, abans no hi havia metro, que ara ja té metro per arribar allà, eh?
Sí, ara sí, és fàcil. Ara arribar-hi és molt fàcil. A veure, què, a veure quant dura més.
No, jo me'n recordo del carrer d'algú, que tenia el canvi, el metro, per anar a Correus, antic, i després l'altre anava, bueno, baixant de les Ceps, i hi havia un que anava per Correus i l'altre anava per Gràcia, per Fernando. I llavors ja van canviar i les línies de metro es van allargar, però sí. Van canviar una per 4 i l'altra per 3.
Per 3, sí, ja, sí.
Arriba per allà dalt, ara ja, al Camp Barça, per allà arriba la 3.
Sí.
Bueno.
Molt bé, Juanjo.
Si hi ha algun de sol ignorant que digui, està a punt d'acabar.
A veure qui sap explicar les obres de la Sagrada Família. Molt bé.
Vale.
Juanjo, una abraçada. Adéu, bona nit. Adéu-siau, que vagi bé. Ara hem arribat a la 1 de la matinada i pràcticament 18 minuts. Va, que tenim una d'aquelles converses que dius... És que sempre hem d'aprendre coses. Doncs ara, si us agrada menjar, aprendrem també més coses.
Vella filosa de veu reganyosa que sempre treballa al mig del carrer. Jo explico la història que em sé de memòria. Veniu a la vora que vos la diré.
Fa gairebé un mes us vam parlar del projecte GastroSàvies, impulsat l'any passat pel govern i la Fundació Alícia, aprofitant que Catalunya havia estat designada Regió Mundial de la Gastronomia. Però què és una gastrosàvia? La Maria Àngel Anguera, de l'Espluga de Francolí, n'és una i ens ho va definir així.
S'està perdent perquè doncs, la gent ens entusiasmem amb les coses cuinyades, amb el menjar comprat. Jo no sóc una àvia d'aquelles que he estat a casa cuinyant i fent la feina. Jo ja he tingut una botiga i treballava de 9 a 2 quarts de 2 i de 5 a les 8 del vespre. I llavors doncs, això no vol dir que no puguis cuinyar. No sempre podràs fer menjars elaborats com un dia de festa. Això ja ho sabem. Ah. Però és que la cuina catalana ens permet uns menjars senzills i fàcils de fer, com pot ser fregir 4 espinacs amb un allet, fregir unes tomàquets de pagès, una verdura, una escudella de pobre, una escadola en romesco, quantitats de coses així.
Doncs amb desenes d'àvies com ella, Gastro Sàvia s'ha convertit d'una banda en un homenatge al seu llegat i de l'altra en un inventari de receptes tradicionals de tot el país. I ens hem proposat entrevistar aquestes dones, un cop al mes, i que comparteixin amb nosaltres la seva recepta. Ara us presentarem la Margarita Rodelles, és gastrosàvia, nascuda i resident a Perafita, al Lluçanès, i membre del grup Envelliment Actiu de la comarca. Margarita Rodelles, bona nit.
Bona nit, bona nit.
La mateixa pregunta que li vam fer fa un mes a la Maria Àngela Anguera. Margarita, per què creu que l'han nomenat gastrosàvia vostè?
Les gastrosàvies jo penso que són persones doncs, que les receptes de les nostres àvies les hem anat recuperant i jo penso que és molt, molt important perquè tenen un patrimoni, tenen una cultura, és la cultura de la nostra terra, de les nostres arrels, i això jo penso que és molt important. Mm.
L'inventari que s'ha fet inclou més de 300 plats tradicionals, hi ha 12 videoreceptes presentades per vosaltres mateixes. La seva recepta, Margarita, quina és?
Jo vaig presentar qui va sortir escollida, la sopa torrada amb pilotilles, i llavors a mi se'm va proposar si jo la volia portar a terme, doncs, i em va fer molta il·lusió perquè era una de les sopes que jo feia amb la meva àvia. O sigui, la meva àvia, clar, ella ja no podia gaire, però doncs les pilotilles les podien fer doncs allà sentades totes dues juntes i doncs aquestes coses et queden. I em va fer molta il·lusió quan m'ho van proposar, doncs, pel record de la meva àvia.
Clar, dedueixo que, que devien compartir aquest moment de fer les pilotilles juntes quan vostè era més joveneta, no?
Sí, sí, sí. Bueno, ella, gairebé et puc dir que ella ja no podia caminar i llavors en aquells moments la meva mare tenia molta feina i doncs ella sempre em deia, vine Margarita, va, que farem les pilotilles i mentrestant doncs em vigilava, no? Mentre la meva mare doncs, anava fent la feina i jo doncs em sentava allà amb la meva àvia i em deia, va Margarita, va, que farem les pilotilles o trenca els ous o ara porta la farina i amb ella doncs passàvem hores allà a anar fent les pilotilles. I clar, vulguis o no, tot això són uns records i uns sentiments que a l'hora de fer la sopa torrada, quan m'ho van proposar, saps allò que
fa il·lusió, vaja,
no
eh?
No vaig poder dir que no. Clar, no vaig poder dir que no perquè em va fer molta, molta il·lusió poder-ho fer, la veritat.
A mi em sorprèn...
Pel record de l'àvia.
Clar, ja ho entenc. Em sorprèn una mica el nom. Això de sopa torrada, així no ho havia sentit mai, no?
Sí.
Què és aquesta sopa torrada? Entenc les pilotilles que són, però sopa torrada?
Sí, la sopa torrada és, o sigui, abans, clar, les àvies es feien el pa i llavors algun pa els hi quedava com una mica sec. Estem parlant del temps de les nostres àvies,
sí,
eh?
Sí, sí.
I doncs llavors aquell pa el tallaven ben primet i ben fi i el torraven ben torradet, que quedés ben cruixent, i llavors el posaven amb el brou que ja abans havien fet, i aquella sopa, clar, llavors hi posaven les pilotilles i una picadeta i una mica de sofregit, i aquella sopa quedava una sopa amb tots els gustos de les àvies, de les arrels de les àvies i de la nostra terra.
Estem parlant, m'ha dit, pa torrat, que no pas fregit, eh?
No, torrat.
Torrat,
sí,
eh?
Torrat. Sí, que el pots torrar doncs, a la torradora o al forn,
o el
també queda molt bé. Torrat al forn, queda perfecte.
Ara entrarem en la recepta, en com es fa aquesta sopa, però és un plat per menjar-lo ara, per exemple, aquesta època, o hem de...
Sí,
ara que l'estiu.
Sí. Es pot menjar sempre, quan vulguis, perquè és un plat que sempre ve molt de gust. Perquè és que queda molt bo i passa molt bé.
Doncs...
Però ara aquest temps, l'hivern és millor, perquè omple, saps? Moltes calories.
I ja ho tens tot a dins, no? Veig. Primer i segon, tot a dins ja, no?
Sí.
Gairebé.
Sí, gairebé sí.
A veure, va, prenem nota i com entrem a la cuina, diguéssim, com fem aquesta sopa d'entrada?
Mira, aquesta sopa primer fem un bon brou, que hi posaríem uns ossos de vedella, un os de pernil, una carcassa de pollastre, que és el que feia la meva àvia. Llavors, en aquell temps, hem de pensar doncs, que ells no tenien neveres, no tenien congeladors, no tenien res d'això. Vull dir que havien d'anar doncs, al galliner a matar una gallina o a l'hort anar a buscar doncs, els porros, les pastanaques que hi posarem. És molt diferent d'ara, perquè ara vas a la botiga de proximitat i ho compres tot allà.
Clar, clar.
Sí, doncs, bueno, un porro, la carcassa de pollastre que ja han dit, i llavors les verdures, un porro, unes pastanagues, unes patates, una mica d'àpid, la ceba, i llavors podem fer també una mica de sofregit, sí, cal, i si hi havia un bon brou poder no calia, però la meva àvia sempre ella hi posava també, i feia una mica de sofregidet petitó, de tomàquet i ceba, perquè sempre ella deia que li donava un toc especial.
Uh-huh, molt bé. Per tant, llavors, amb això fem el brou amb tot això.
Sí, 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 sí. I llavors també hi posava ella una picada d'ametlla.
D'acord, ametlla torrada, també?
Sí, ametlla torrada, sí. ben picadeta, que això a ella li agradava molt. A més, jo també ho recordo amb molta estima i amb molt sentiment, perquè sempre em deia, Margarita, vine que em picaràs les ametlles que jo no puc. I saps, jo...
Cap allà pica jo... ametlles, sí, sí.
I jo cap allà era jo molt petitona, devia tenir 6 o 7 anyets, i saps allò que agafava la mà del morter, el morter que encara el record, el tinc com un tesor, saps? Com...
El mateix morter?
El mateix morter,
oh,
sí. El tinc com, saps, com la joia més preuada, el menjador, com aquell qui diu,
Que bonic.
I doncs sempre em deia, vine, vine, que farem la picada de les ametlles. I doncs jo llavors, clar, ja, saps, allò era joveneta i així, i vinc a anar picant allò fort, 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 perquè, saps, aquella il·lusió que tenies de fer-ho amb l'àvia?
Clar, clar.
Ara... I llavors, bueno, digue'm.
No, no, digue, què més? Un cop tenim tot el brou i les ametlles torrades bueno, picades...
Sí, sí, ho
i el sofregit, el sofregit, sí, que ja m'ha quedat clar, sí, que li donen el toc.
Sí, sí, sí. Llavors hi posem, quan tenim el brou ben fet, el colem, i llavors hi posem el pa torrat.
D'acord.
El pa torrat i que vagi bullint una miqueta. I després agafarem la carn picada de porc o una botifarra, vull dir, depèn del que tinguem en aquells moments o del que puguem anar a comprar a la carnisseria, i començarem a fer les pilotilles. I posarem un ou, i posarem una mica de farina de pa, molguda, de farina aquella de rebossar, més fineta perquè no ens quedi molt clareta, i ho remenarem tot ben remenat i començarem a fer les pilotilles, junt amb una mica de farina perquè no s'enganxi tant a les mans.
D'acord.
I després, prèviament, després quan tindrem les pilotilles fetes, les ben fregirem a la paella. Perquè fregir, o sigui, també ho podries fer sense fregir, però fregir li dona un toc, un toquet d'aquells més especials, saps? Jo com la meva àvia sempre ho feia així, jo també ho he seguit fent fregit.
Molt bé, molt
però
bé.
Si algun dia tens molta pressa, també li pots posar
directe,
sense fregir.
Directe a l'olla, sí, sí.
Sí, directe també a l'olla, farinada i directe a l'olla. I ja està, deixar-ho bullir una miqueta i bueno, et pots menjar una sopa que hi canten els àngels, boníssima, boníssima.
Clar, clar, perquè és com un brou, però a més, en aquest sofregit, la picada i, a més a més, les pilotilles. He vist que també hi poseu patata. La poseu sencera?
El brou. La patata
sí,
la posem al
brou.
Brou.
Sí, la sencera o sí. Sencera, eh?
Sí, bueno, la tallem així, mal tallada.
Ah, tallada, saps? Tallada, d'acord.
Sí, sí, sí. Tallada a trossets i, bueno, també hi dona el seu gust, la patata.
Molt bé. Sí, dèiem que si no tenim carn picada podem fer servir això que deia, no?, botifarra, perquè la qüestió és mirar què tens a la nevera i intentar aprofitar el màxim del que tens, no?
Sí, i tant, perquè llavors a l'època que ella feia aquesta sopa, doncs ella era una cuina d'aprofitament, més que tot, perquè clar, quan mataven el porc tenien la carn que feien llavors al moment, la carn picada, i aprofitaven per fer les pilotilles, i ells com no tenien neveres, doncs llavors o les posaven a confitades, que deien, com fan la costella confitada, doncs també feien les pilotilles confitades. saps? I llavors en tenien ja no per tot l'any, perquè potser no els hi arribava, però ja en tenien per quan els hi venia de gust fer la sopa torrada amb pilotilles.
Clar.
Perquè, clar, ells no podien anar a comprar a la carnisseria com ara nosaltres fem. Doncs llavors era una manera de guardar doncs, les coses de la matança. Unes coses les feien doncs, amb confitat, unes altres doncs, les llangonisses, les feien assecades, els pernils també, el que eren els bulls i els cuits, ja ho bullien a l'olla, ja ho penjaven al rebost directament i ja se'ls hi guardava. Vull dir, cada cosa, elles, és el que diu el nom de gastrosàvies, elles eren molt sàvies.
Clar, i tant.
Perquè ja sabien cada cosa com ho havien de fer.
Sí, sí, sí. Jo pregunto, aquest plat, aquesta sopa torrada amb pilotilles, és un plat que encara, Margarita, feu vosaltres fa a casa sí. I cada setmana o cada X temps el feu a l'hivern?
Sí, 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 jo sí que el faig aquí a casa, eh? Sí. Inclús, mira, avui he estat amb la meva filla i m'ha dit, mama, quan em faràs sopa torrada amb pilotilles?
Ah, mira, veus?
Mira, dic, avui...
Avui en parlaré. Mira,
sí, dic, avui em trucaran i parlarem de la sopa torrada amb pilotilles. I dic, ah, mira, dic, aviam quan me la faràs per mi, m'ha dit. Dic, bueno, dic el dia que vulguis, clar.
Doncs vinga, a fer-la, perquè això és típic de la vostra zona, és típic, es menja aquí Perafita o no, és igual del lloc?
Sí, no, jo diria que es menja bastant a tot arreu, eh? Però de per aquí la comarca, més que tot, eh? Jo diria que és de per aquí, eh?
I és un plat de dinar o de sopar? Què considereu?
Nosaltres el fem per dinar, però podries fer totes hores, perquè la meva àvia els servien, bueno, els hi donaven amb els homes quan anaven a treballar al camp, el dematí.
Imagina't.
Perquè era un...
Sí, clar, clar, perquè, energia, perquè, no? Per tot el dia, clar.
Sí, sí, perquè ells tenien un treball d'esforç, perquè llavors tot no tenien la maquinària que hi ha ara, i llavors, doncs clar, es havien d'esforçar molt també, no? I això els donava, saps? Un escalf i una valentia al cos doncs, que els donava fins a l'hora de dinar.
Clar.
I els homes podien anar a treballar al camp bé.
Molt bé.
Saps? Que no tenien gana i tenien... es trobaven amb ànims de treballar.
Tu diràs, amb aquest plat tens energia per tot el dia. Vull dir que el farem per dinar, perquè així ens durarà més, que no sigui que per sopar arribem massa temps a fer el programa. Margarita Rodelles, moltes gràcies per explicar-nos aquesta sopa torrada amb pilotilles del Lluçanès. És una altra de les gastrosàvies amb qui avui ho hem volgut compartir amb tots els ignorants que escolten el programa. Moltes gràcies, Margarita, i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Gràcies.
El nen és petit i mig adormit. La mare se'l mira i junt el bressol el deixa mai sol. Joiosa sospira i ballant el seu somni amb amor ella pensa tranquil·la i dichosa el meu fill val un món i un tresor. La mare plorant no sortis de mi i fuig dels meus llits. Treballa, estudia i t'apalli els defectes que té. L'aconsella'm carinyo i el guia pel camí del treball i del bé, i és el que ella desitja i ansia. Consella, dius el domingo, fes cas d'una vella que sols viu per tu. Veient-te perdut, de tots despreciat, la cara, aixeca el front, que et queda una mare, el més gran del
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, veus? Ho diu aquesta cançó. Sí, no puc suportar, de debò. Em genera una
fora,
mena
fora,
de...
Fora, fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
Esteve,
bé.
Eh?
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
Ah,
No, t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs
de cada
les,
tant en
doncs
quant.
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, sí, ja s'ho l'hora, ja s'ho l'hora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Va, que són 2:15, 2 de la matinada. Encara tenim temps. Si voleu, al 93-201-7474 tenim un llistat encara de preguntes sense resposta. Si voleu, jo us les explico i aneu pensant a veure si avui o demà voleu contestar. Per exemple, en Ramon des de Reus ens demanava per què Dalí pintava les formigues de quatre potes quan en tenen 6. Algú sap a què es deu aquesta errada o... és una genialitat més de Dalí. En Ciro de Tarragona ens demanava quina diferència hi ha entre la salsa que acompanya els calçots i la salsa de romesco. Vol saber la diferència entre aquestes dues. La Maria Rosa del barri de les Corts ens demanava en quin any es va derogar la llei sàlica. La Vicky des de Girona, per què a vegades després de dinar, diu, ens ve de gust menjar alguna cosa dolça després d'un àpat. En Joan des de Vallcarca, per què abans es deia pernil de York.
I l'Anna, des del Fort Pink de Barcelona, ens demanava per què no hi ha lavabos públics a la zona, ella deia concretament, de la platja del Bogatell. Són algunes de les preguntes que ens heu fet en diferents setmanes aquí a la Nit dels Ignorants i que encara ningú ha pogut contestar o no han trobat la resposta. Però sí que tenim un capítol de preguntes contestades. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. Doncs amb aquest tema, amb aquesta cançó de Coldplay que parla de refer-se i posar-se bo, parlem d'acupuntura, perquè fa unes nits en Miquel des de Sabadell preguntava en què consisteix l'acupuntura i quines malalties cura. Doncs bé, la resposta és del doctor Miquel Masgrau, especialista en medicina oriental i acupuntor.
L'acupuntura és una part de la medicina tradicional xinesa que es basa en estimular determinats punts del cos amb unes agulles. Aquestes agulles són molt fines, del gruix d'un cabell, no fan mal, només produeixen una lleugera sensació elèctrica com unes pessigolles tot al llarg dels meridians, que són una mena de canals pels quals, sota la medicina xinesa, circula l'energia. I és que la medicina xinesa veu el cos humà en el seu conjunt molt diferent a com el veiem nosaltres. Es veu similar a un hort o un jardí. Si falta o sobren l'aigua, els nutrients o el sol, les plantes deixen de fer goig i hi ha la malaltia. En aquests meridians hi ha una mena de comportes que permeten regular el flux de l'aigua i els aliments. Són els punts d'acupuntura. L'imatge és poètica i bonica, però direu, realment funciona? Heu de tenir en compte aquí que és una medicina que es ve practicant fa més de 2.000 anys. Això vol dir que quan avui, mitjançant unes agulles o unes moxes, un metge fa passar un mal d'esquena o un atac d'asma, us podeu imaginar quants milions d'atacs d'asma, quants mals d'esquena no s'hauran curat els metges tot al llarg d'aquests mil·lennis. O sigui que estem parlant de la més experimentada de les medicines. L'acupuntura no funciona només pels mals físics. També és molt efectiva pels mals morals, pel mal d'amor, pels dolors que s'allarguen, pels trastorns emocionals que fan perdre la serenitat i el pau interior, l'ansietat, la depressió, l'estrès. El mal del nostre temps respon molt bé a aquesta medicina mil·lenària perquè actua sobre el sistema nerviós més primitiu.
Doncs, si voleu conèixer més a fons la medicina oriental, el doctor Miquel Masgrau té un compte a Instagram que es diu @drmasgrau, on penja contingut mèdic i també contingut filosòfic. I encara podem resoldre una altra pregunta també relacionada amb la salut, en concret amb les donacions de sang. La pregunta ens la feia ahir la Maria, des de Llofriu.
Avui amb la família hem anat a donar sang. I hem pensat, si el banc de sang analitza la teva sang per poder mirar si tens algun valor alterat o així, perquè un cop et donen la resolució de quin hospital s'ha donat, no et diuen si tens algun valor alterat. Ja que l'analitzen, podríem aprofitar això per saber si estem bé o no, no?
Doncs mira, Maria, hem traslladat la pregunta al banc de sang. Ens ha respost el doctor Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del banc de sang i teixits.
Qualsevol resultat d'una analítica es consideri informació sensible i no es pot enviar de qualsevol manera al donant. S'hauria d'encriptar per protegir la informació. Per aquest motiu, un cop feta i analitzada la donació, els donants poden accedir a través de la nostra pàgina web a l'àrea privada del donant, on podran visualitzar i descarregar de forma segura aquesta informació. Si el donant té qualsevol dubte, sempre pot contactar amb la nostra àrea d'atenció al donant on intentarem donar respostes a les seves preguntes.
Coses estàs sola. Sé que no et queda res per mi. M'és ben igual si no em perdones, sigui tal com sóc. Que em senti així per tu va ser tan ni de segur. La meva història em sembla la d'un altre home. Només miralls trencats, només imatges totes. La nit s'acaba i al pic del dia em sento al fons d'un pou.
Sí que és bonica, sí, aquesta cançó de sòpaga de Cabra Benassant que ens demanava en Pep de l'Eixample i abans que hem escoltat, perquè ens ho ha demanat l'Eduard des de Sabadell, la mare de Diango, ens demanava unes cançons tan boniques que, escolta'm, les posem i així les disfrutem tots plegats. Va, que encara tenim temps per parlar amb la Mònica, que ens ha trucat al 932017474 des de Sant Cugat del Vallès. Mònica, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, jo tinc una germana que és bipolar i està diagnosticada i, bueno, en teoria és mèdica. I l'experiència com a familiar és terrible perquè pot passar d'un... O sigui, tu la pots veure radiant i fent mil coses i després, a cop i volta, qualsevol cosa... Hi ha un petit detonant de qualsevol cosa que li pugui passar que no sigui el que esperava o res, una tonteria que podríem superar a tots. I això la fa baixar de cop i pot deixar de menjar, dutxar-se, parlar, respondre WhatsApps, o sigui, desconnectes del món. I, bueno, amb tot el patiment que això comporta com a familiar.
Clar, clar.
I bueno, jo ho pateixo que dos per tres. I pot estar... Bueno, s'ha d'estar pendent sempre, eh? Però arriba un moment que tampoc tenen ganes de parlar ni de comunicar-se ni res. Llavors has de deixar que passi el temps i, bueno, sobretot que es prengui la medicació.
Clar.
I si pot ser anar a ajudar-los i tal, però vaja, necessiten un temps per tornar a reconnectar.
Uh-huh.
I encara que sembli molt difícil d'entendre-ho...
No, és difícil d'entendre, Mònica, és ben senzill d'entendre. Vull dir que t'agraeixo moltíssim el teu testimoni, perquè saps de què estàs parlant millor que ningú.
Sí, és que, bueno, jo sóc la germana que està pendent d'ella.
Clar.
I fa patir moltíssim.
És més gran o més petita que tu?
Més gran.
Més gran.
Uh-huh. Fa patir molt, molt, molt. Saps?
Sí. I... Clar, no pots anar tot el dia darrere perquè es prengui la medicació, però...
No. Ja. Però, bueno, ja estic molt darrere, eh? I en teoria fas com uns pactes de dir, bueno, quan et passi això, tu has de pensar tal... Bueno, és difícil. És una malaltia que no la desitjo a ningú.
A ningú. Uh-huh.
Perquè la meva germana, quan està bé, és una persona increïble. O sigui, és capaç de fer teatre, de pensar amb tothom, de fer coses increïbles. I quan està malament, és com una planta vencida en un racó que ni li toca la llum ni res, saps?
Sí, sí, és molt dur, Mònica. T'agraeixo moltíssim que ens ho hagis explicat. Moltes gràcies per fer-ho, perquè no és fàcil. Així que tots ho entenem molt millor. Gràcies, Mònica.
Vale, només ho volia explicar perquè hi ha familiars que no ho entenen, això.
Clar, i s'ha d'entendre, i tant que s'ha d'entendre.
S'ha d'entendre molt, perquè si no, a sobre, pobres, ho passen malament.
Clar.
Bueno, Marta, encantada de parlar amb tu.
Jo bona més nit. Encara, Mònica, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada ben gran.
Una abraçada, adéu.
Adéu, bona nit. Adéu.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana us estem llegint els relats del llibre de Ramon Solsona, Cementiri de butxaca, editat per Columna, que plega una cinquantena d'històries curtes que la majoria porten la paraula tomba al títol, però que tenen força sentit de l'humor. Avui en tornarem a llegir dos. El primer dels que llegiré ara porta per títol La tomba de Lenin. La tomba de Lenin van coincidir dues parelles que complien amb la tradició de deixar el ram de la núvia al mausoleu del pare de la revolució. Algú, probablement un turista, va tenir la idea de fer una fotografia a les dues núvies juntes. Les núvies no es coneixien de res, però van posar alegrement galta contra galta i mirant a la càmera amb una jovialitat enjugassada. A Irina Zvereva, totes les vivències del casament se li van esborrar de la memòria, excepte la cremor d'aquelles galtes. 3 anys més tard, quan van tramitar el divorci, les dues dones van tornar a coincidir en una dependència oficial presidida per un retrat de Lenin. Les dominava un sentiment de vergonya i de derrota pel fracàs matrimonial i gairebé no es van saludar. Aquell dia, Irina Zvereva es va quedar amb les ganes de comprovar si les galtes de la desconeguda cremaven o no. Quan es va tornar a casar, aquesta vegada en una petita església de barri, es va estar tota l'estona pendent de trobar-se-la altra vegada. Estava convençuda que el mateix atzar que les havia ajuntat el dia del primer casament i el del divorci s'havia de manifestar també al segon casament. Va estar a l'aguait durant la cerimònia religiosa i també després en el transcurs del convit. Estones se sentia observada i es girava convençuda que ella ja havia arribat. No va ser així. I a Irina Zvereva li va quedar un neguit a dins, un desencís que no tenia una explicació racional. Però es van retrobar més endavant en un carrer que estava tallat per una manifestació plena de banderes vermelles i de retrats de Lenin. Era una protesta contra Boris Yeltsin, que volia traslladar el cadàver de Lenin i enterrar-lo a Sant Petersburg. Irina Zvereva va sentir l'impuls de preguntar-li on s'havia ficat i li volia recriminar l'espera inútil del dia del casament, però en lloc d'això va dir: "M'he tornat a casar." "Jo també", va dir l'altre. "I ets feliç?" "No." "I tu?" "Jo tampoc." Aleshores, Irina Zvereva la va abraçar galta contra galta i va sentir el mateix foc de la primera vegada. Es va estar així una bona estona i quan la manifestació va deixar el pas lliure va dir: "Vine." La va dur a casa seva i allà es van besar i es van fondre l'una en l'altra. Al cap de poc temps se'n van anar a viure en un piset minúscul als afores de Moscou. En una paret de l'habitació clavada amb xinxetes hi tenen una foto de Lenin amb una llàntia que crema dia i nit en honor seu, i quan se'n van al llit mai no s'obliden de cantar juntes, abraçades, la Internacional. I el segon porta per títol Les fosses ignorades, i aquest, més que fer-te somriure, jo crec que et dona una mica un punt, un cop de puny a l'estómac. Va dedicat aquest conte a la pàgina web memoriahistorica.org. Diu així: "D'un temps ençà, els magraners salvatges que creixen a prop del torrent s'han estès per tot el marge i s'omplen de tantes flors i tantes magranes que la tardor les plantes no poden aguantar el pes dels fruits i les branques es vinclen fins a tocar terra. Després que una rierada ha fet uns quants esllavissaments i ha descalçat algunes mates, un gos que escarbotava entre els xaragalls, encara humits, n'ha extret un os i se l'ha endut a l'altra banda del torrent, disposat a arrossegar-lo amb deler a l'ombra d'un pi. Però no ho ha fet perquè l'os li ha parlat d'aquesta manera: "Bon gos, porta'm fins al poble perquè la gent sàpiga on som. Allà a sota estem amuntegats, de boca terrosa, d'esquena, de cantó, amb els genolls de l'un a la boca de l'altre, desemparats de dia i de nit, ocupats només a alimentar els magraners salvatges. Porta'm al poble perquè ens trobin i ens desenterrin a tots 34, que buidin la fossa que es van fer cavar a nosaltres mateixos durant una nit sencera, que vegin les nostres calaveres foradades per les bales. Tu, bon gos, ets la nostra única esperança i també la de tots aquells que no han sabut res més de nosaltres i que algunes vegades passen arran dels magraners sense sentir els nostres crits d'auxili. El gos no entén res, però no l'ha sorprès que un os parli. Sovint sent veus en un altre indret, bastant més avall, a l'ombra d'uns pollancres propers a un revolt de la carretera. Li ha semblat que l'os li demanava poder parlar amb algú que entengués el seu llenguatge. Per això, el gos l'ha dut fins allà i l'ha deixat al peu d'un pollancre. L'os no ha trigat a reconèixer les veus que surten d'una esparreguera alta i espessa, com una mata de boix. Són la mare i dues cosines. Demanen al vent que escampi els noms dels homes que les van matar després d'haver-les violat i mutilat. Allò va passar fa 2 anys, o 30, o 500, o 3.000. Si una nit es fa visible la fosforescència de tots els ossos de les fosses ignorades, la Terra esdevindrà l'estrella més brillant del firmament. Ja ho he dit, que aquí no hi havia somriure, hi havia un missatge clar i directe, ben fons, i un cop de puny a l'estómac. Gran Ramon Solsona, com sempre. Res, que arribem a les 2 de la matinada, així com tanquem avui aquesta nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Tornarem demà a partir de les 12, com sempre, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Voldré que sigueu a l'altra banda i que us espereu que acabem el programa perquè aneu a dormir. Gràcies per ser-hi i que descanseu. Bona nit.